Notícies Vespre. Karen Madrid.
Tornen a augmentar els usuaris del rebost solidari. L'augment dels preus de la llum i dels aliments explicarien aquest ascens que no es veia des de l'esclat de la pandèmia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En poques setmanes les famílies usuàries han crescut en un centenar. La directora del rebost, Montse Garcia, confia que no totes es quedaran al servei.
Jo penso que una part d'aquestes famílies, penso i espero per ells que sí que ho podran deixar. Penso que sí, però una part petita. Tampoc no... Hi ha una part de famílies del rebost que no... un percentatge molt alt que que ho té difícil el deixar-ho.
García lamenta que des de la Unió Europea i des del Banc dels Aliments els estan arribant menys productes, un fet que complica el dia a dia de l'entitat amb seu a Torre Romeu.
11 famílies sabadellenques s'han ofert a compartir pis amb refugiats en les últimes setmanes.
Des de Refugees Welcome han notat un augment de l'interès en aquest tipus de convivència des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna. Tot i això, asseguren que cal més implicats per donar resposta al gran volum de refugiats d'arreu del món.
I en esports, el Sabadell podia entrar al play-off aquest cap de setmana.
Tot i que no depèn d'ell mateix, guanyar el Linares es situaria en una bona posició per entrar altres candidats a l'ascens. Ara mateix els arlequinats són quarts amb 58 punts.
Aquestes i altres notícies les desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació bastant complicada a la xarxa viària catalana. Trobem problemes a l'AP7, amb 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud, i també a la B30, al mateix municipi de Barberà, 1,5 quilòmetres de cues, també en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt, entre la Vall d'Hebron i Nou Barris, en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures que han pujat considerablement. Tenim 3 graus més que divendres a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Aquesta segona meitat del dia s'espera que sigui força càlida. De fet, la temperatura ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores i s'espera que a punts de Ponent, Conca de Tremp, la temperatura màxima pugui enfilar-se fins als 32 graus, però és que demà s'espera que la temperatura màxima pugui enfilar-se entre els 34 i 35 graus en aquests sectors de l'interior. Un ambient molt càlid que ha d'anar a més, especialment de cara a finals de setmana. També, a més d'aquesta calor, anirà acompanyada de força domini del sol avui, amb aquests núvols prims que estan deixant el cel entrenyinat de manera puntual, i també de cara al final del dia es formaran alguns intervals de núvols baixos a punts costaners, sense més conseqüències, i sí que els més baixos acabaran sent boira, que demà a primera hora de matí encara ens els trobarem, però tot i això s'aniran trencant durant el matí de demà. D'altra banda, de cara a aquesta tarda, s'espera que vagin creixent algunes nuvolades en punts del Pirineu, sobretot a l'extrem més nord, a la zona més fronterera amb el Pirineu francès, i també és probable que pugui escapar-se algun ruixat cap al sector més nord del Ripollès. En qualsevol cas, serà un ruixat feble, deixant quantitats minces, inapreciables en alguns sectors, i fins i tot sí que no es descarta que puguin acompanyat de tempesta. De cara a dimecres, les tempestes podran ser més actives. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La incertesa global i l'encariment dels preus també estan afectant l'activitat del rebost solidari. Dos factors que s'afegeixen a l'impacte provocat per la pandèmia que encara cueja, i és que en els dos últims anys l'entitat amb seu a Torre Romeu ha patit una davallada dels recursos que rebia de manera regular, tant per part de la Unió Europea com per part del Banc dels Aliments. Per aquesta raó es fa més necessària que mai la subvenció de 400.000 euros, que si no hi ha cap sorpresa d'última hora, el ple municipal aprovarà aquest dimecres en sessió extraordinària. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El rebost solidari no s'escapa de la conjuntura actual, i és que no saben si amb els recursos actuals podran donar resposta a tots els usuaris de l'entitat d'aquí a final d'any. La directora de l'entitat, Montse Garcia, ha afirmat que veuen la situació actual amb un cert neguit.
Tot això s'ha sumat i et diria que estem amb el neguit de no saber si arribarem fins a totes les famílies per aquesta disminució de donacions. També t'haig de dir que pel 2023 ja no hi havia el projecte aquest de la Unió Europea, ja no era de donar aliments, i ara ens han informat que continuarem un any més amb la donació d'aliments a la Unió Europea, per tot això, pel tema d'Ucraïna. I què puc dir-te? Doncs que anem fent, depenent de les donacions.
Actualment el rebost atén entre 1.700 i 1.800 famílies, una xifra que s'ha estabilitzat des de l'esclat de la pandèmia, quan es va arribar a un pic de 2.600. Tot i això, segons García, en les darreres setmanes han constatat un cert repunt de les famílies que acudeixen a l'entitat per buscar ajuda.
Mantenir estable 1.600 famílies i ja comencem a pujar, ja han pujat 100 famílies en qüestió de setmanes. O sigui, la previsió és que pugi una mica més. Doncs imagino que doncs, la pujada de preus de la llum, la pujada de preus dels aliments, la guerra d'Ucraïna, que també afecta molt a les donacions i a les famílies, imagino que tot aquest conjunt de coses que ens fan que la gent hagi de necessitar un rebost.
Per donar resposta a totes les necessitats del rebost solidari, esperen candeletes la subvenció de 400.000 euros que ha d'aprovar el ple aquest mateix dimecres. Alhora estudia posar en marxa alguna campanya de recollida d'aliments. La intenció és recuperar el format previ a la pandèmia, és a dir, que els sabadellencs puguin donar directament els productes i les aportacions no hagin de ser econòmiques.
El malbaratament alimentari és de l'1% en agrobotigues, mentre que s'eleva fins al 10 o 12% als supermercats. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi impulsat des de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'UAB, en el qual ha participat la cooperativa sabadellenca del Rodal.
L'estudi confirma que la gestió de les agrobotigues redueix el nombre de fruites i verdures que es llencen. Així ho ha destacat l'investigador Pietro Tonini en declaracions al programa Al Matí.
Estamos más conectados entre lo que vende el producto y el consumidor. Entonces el consumidor que va a la agrobotiga es básicamente un consumidor que tiene una conciencia de tipología ambiental, entonces se compromete también a comprar un producto que es feo, que es algo que no pasa muchas veces cuando se va a un supermercado, ni porque te lo encuentras y ni porque te lo vendes, seguramente. Entonces, el término de implementar esta tipología de cadena tiene la doble ventaja de hacer que se acerque un poco la producción al consumo, y entre la otra parte, los consumidores van a consumir una más grande variedades de productos.
Malgrat aquest pas endavant, Tonini lamenta que entre un 10 i un 15% del que es cultiva es queda al camp, unes xifres que no es comptabilitzen com a malbaratament alimentari.
Us ho dèiem en titulars, el nombre de sabadellencs disposats a llogar una habitació a un preu social a persones refugiades ha crescut considerablement des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna. Segons Refugees Welcome, en les últimes setmanes, 11 llars sabadellenques s'han ofert a practicar aquesta convivència durant un mínim de 6 mesos. Abans del conflicte, només n'hi havia una.
La vicepresidenta de Refugees Welcome, Pascale Mertens, assegura que la convivència aporta experiències positives i involucra persones de tots els perfils. Són declaracions al programa Al Matí.
No hay una línea. Nosotros trabajamos con cada familia o personas solas o estudiantes o personas de una cierta edad que tienen una habitación libre y que la quieren alquilar. Y las personas desplazadas, en nuestro caso de Refugees Welcome, son personas solas o personas monoparental, que quieren tener esta experiencia de convivir con gente local. A nivel de nacionalidades tenemos de todo el mundo, porque es una realidad que las crisis y los conflictos hay en todo el mundo, ¿no?
Per seguir animant més persones a oferir casa seva o fer-se voluntaris per acompanyar les persones que han fugit del seu país, l'entitat impulsa la segona edició de la Setmana de la Convivència. El tret de sortida a Sabadell serà la projecció del curt En Nuestra Casa aquest divendres al Casal Pere IV.
El Consell de Ministres ha aprovat una limitació en el preu del gas per la generació elèctrica. Durant 12 mesos, el gas costarà una mitjana de 48,8 euros al megawatt-hora, gairebé la meitat del preu que marca ara.
Segons la portaveu del Col·legi d'Enginyers Laura García, aquesta limitació pot suposar una rebaixa de la factura de la llum del 37% als particulars i del 70% per les empreses industrials. N'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Les darreres setmanes estem cotitzant al voltant dels 210 euros mega. Doncs en principi, amb aquestes mesures, doncs ens hauríem de situar-nos al voltant dels 120-130 euros mega de referència.
Ara només queda esperar el vistiplau de la Comissió Europea, de manera que es preveu que la rebaixa es comenci a aplicar a partir de juny.
Bueno, haurem d'esperar, no?, de si fiquen algun tipus de condicionant o algun tipus de requisit a l'hora de fer aquesta implantació. I, en definitiva, si finalment s'acaba aprovant, es preveu que entri en vigor al juny, és a dir, que encara ens queden unes setmanes per veure com van evolucionant aquestes negociacions.
La mesura ha estat aprovada de forma simultània per Espanya i Portugal divendres passat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Ciutadans proposa que l'Eurovisiva Chanel actuï a Sabadell per Festa Major. La formació taronja vol aprofitar el bon paper de la representant espanyola al festival per portar-la a la Festa Gran de Sabadell.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament, Adrián Hernández, creu que un concert de Chanel, que dissabte va quedar tercera a Eurovisió amb el tema Slow Mo, faria recuperar atractiu a la Festa Major.
Doncs aprofitar que aquest dissabte han tingut aquesta actuació estel·lar, hi ha un consens social d'una artista catalana, doncs, que ha representat a Espanya a Eurovisió, doncs hem vist l'oportunitat perfecta, doncs, per això que anàvem parlant des de fa temps, no?, de com podem parar aquesta sangria de ciutadans que marxen per la nostra Festa Major, o inclús de les altres ciutats que venen a la nostra festa, doncs quin millor moment com avui, després d'aquest cap de setmana amb la Chanel, per fer aquesta petició.
L'objectiu, segons Hernández, és que els sabadellencs es tornin a fer seva la celebració i no aprofitin els dies festius per marxar de la ciutat.
El Vapor Llong estrena una aplicació pel mòbil que inclou tots els seus continguts per trobar feina i formar-se d'una manera més amigable.
Ofertes de treball, cursos, cita prèvia i informació personalitzada que s'havien de buscar a la web, ara ja són a la nova app. L'objectiu és facilitar l'accés a les feines. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, creu que el mòbil està més extès que l'ordinador.
Durant la pandèmia s'ha fet més palès. Hi ha gent que potser no té un ordinador o no té una connexió wifi a casa seva, però segur que té un mòbil. I si té un mòbil pot baixar-se aquesta aplicació que pot portar-la sempre a sobre i que en un moment donat pugui contactar o fer les preguntes, o fer la inscripció, insisteixo, en tot allò que necessiti.
Està disponible per Android i iOS. A més, des de l'àrea s'estrena un canal corporatiu de WhatsApp, el número 696-36-38-50, al qual es podran enviar missatges escrits o de veu les 24 hores del dia tot l'any i obtenir resposta de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia. En casos excepcionals i d'urgències, també es podran trametre missatges de resposta fora de les hores convingudes.
Comencen les obres per transformar el carrer de Concha Espina al sud. El projecte forma part de les actuacions del FEM Barri per millorar els espais públics de tota la ciutat i de l'estratègia Sabadell Més Verda.
Les obres serviran per convertir el carrer en una zona de prioritat per vianants, que també millorarà la connexió entre els serveis i equipaments de la zona. Així ho ha destacat la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina.
Amb això guanyem un nou espai d'uns 950 metres quadrats que serà totalment accessible i segur per tots els veïns. Aquesta transformació d'aquest carrer Concha Espina és una zona on serà prioritària per a vianants, on ens permetrà guanyar nous espais de passeig i estada al barri.
A més, també es reforçarà la il·luminació, s'ubicaran bancs i altres elements de mobiliari urbà i s'implantarà arbrat nou. Els treballs, amb pressupost de prop de 6.000 euros, estaran finançats pels fons FEDER i s'allargaran durant 5 mesos.
Els membres de l'agrupació andaluza San Sebastián de los Ballesteros estan exultants després de l'èxit de la 44a edició de la Romeria de San Isidro Labrador, celebrada aquest diumenge pels carrers de Sabadell. La Junta dels Ballesteros afirma que ha estat una de les romeries amb més participació dels últims anys. El principal motiu és que ni el 2020 ni el 2021 es va poder fer per la pandèmia.
De fet, hi han participat 25 carrosses decorades i milers de persones que han fet el recorregut des de l'Ajuntament de Sabadell fins a Sant Julià d'Altura. El president de l'agrupació, Joaquín Lesmes, admetia estar molt content per haver pogut tirar endavant la romeria.
La verdad, la satisfacción más grande que hay, porque la mayor fiesta que hacemos nosotros es esta, y es una fiesta ya que se ha convertido, después de 44 años, se ha convertido en una fiesta de Sabadell. Y la verdad es que la gente responde a esto y estamos súper orgullosos, ya ves, a cualquiera no le gusta ver el ambientazo que está, y ahora cuando empiece la caravana a desfilar, lo bonito, el colorido que hay, pues es precioso.
El pròxim cap de setmana serà el torn de la romeria de la Verge de la Fuensanta.
Avui també és notícia...
La supressió del pas soterrat de les cruïlles de la Gran Via i el carrer Sant Pau i Boixeda, Sol i Cerdà, permetran a la ciutadania guanyar en seguretat.
També ha de millorar l'accessibilitat a la zona. L'actuació anirà acompanyada d'altres millores incloses en el projecte Gran Via Ripoll. La Junta de Govern Local ho ha aprovat avui. El pla té com a objectiu millorar l'accés entre ambdós costats de via, suprimir els passos soterrats, pacificar el trànsit i reduir la velocitat dels vehicles.
Les obres dels jardins d'Espronceda i Campoamor es tornaran a licitar després que l'empresa hagi renunciat al projecte per l'encariment dels preus.
Les obres del futur Jardí del Sud possibilitaran que els barris d'aquesta zona guanyin un gran espai verd amb uns nous jardins a l'antic camp de futbol. El projecte forma part del pla de transformació de l'entorn del mercat de Campoamor, que compta amb finançament de fons FEDER.
Tres escoles bressol municipals instal·laran sistemes de domòtica per reduir el consum energètic.
El projecte s'inclou dintre de l'estratègia d'USI i, per tant, és cofinançat al 50% per la Comissió Europea, amb un pressupost de licitació de gairebé 160.000 euros, i es farà a les escoles bressol de Can Llong, Andreu Castells i Arraona. Principalment s'actuarà sobre les instal·lacions de ventilació, calefacció, enllumenat i elements de protecció de la radiació solar.
L'Ajuntament de Terrassa vol regular els preus del 30% dels habitatges de nova construcció.
Aquest fet permetria disposar de 1.300 pisos. La mesura està contemplada al Pla Local de l'Habitatge i celebrarà el ple aquest mes de maig. Segons dades de la Secretaria d'Habitatge de Catalunya i que facilita el consistori, els preus de venda d'habitatge a Terrassa han crescut un 55% entre els anys 2016 i 2021.
Obrim pàgina cultural perquè els ocells s'incorporen a la programació del Fresh Festival d'aquest estiu. El muntatge de la companyia La Calòrica es representarà a l'amfiteatre dels Jardinets de la Caixa el 3 de juliol.
A 2:15 de la nit es podrà gaudir d'aquesta versió de l'obra d'Aristòfanes que la formació va estrenar el 2018 i que s'ha estat representant des de llavors. De fet, arribarà a Sabadell procedent de Madrid, on s'ha representat al Centro Dramático Nacional. Marc Rius, actor sabadellenc de la companyia, diu que val la pena repetir encara que s'hagi vist el muntatge perquè han introduït canvis al text.
Amb aquesta obra, amb els ocells, molta gent ens l'ha vingut a veure dues o tres vegades, perquè com que ja disparem a tants llocs que et pots quedar amb una primera capa, no? amb el primer cop que la veus, però quan la tornes a veure, veus altres capes que se t'havien passat, per alt, no? I, a més, si estem en un espai obert, en un context com el dels Jardinets, que és meravellós, que és preciós, jo crec que val la pena repetir.
Els ocells han guanyat els premis de la crítica 2019, el millor actor de repartiment per Xavi Francès i el millor vestuari, obra d'Albert Pasqual, i també el premi Teatre Barcelona, el millor espectacle de petit format i el millor actor de repartiment per Aitor Galisteo Rocher.
El president de Catesco, Eduard Ballori, presenta aquesta tarda a la llar del llibre el seu assaig Aprendre, on defensa que aquest procés s'allarga durant tota la vida i no només en l'etapa escolar. Ho ha avançat en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Tota la vida ens hem imaginat que aprenem quan algú ens explica coses o quan capturem i podem reproduir a curt termini alguna cosa que llegim en un llibre de text. I, en canvi, el que sabem és que l'aprenentatge, precisament perquè és complex, requereix d'aprendre, de tenir autonomia d'aprenentatge. Bàsicament són les metodologies d'indagació, el mètode científic, el mètode socràtic.
De totes maneres, l'investigador social defensa que cal un canvi en el model educatiu perquè els infants tinguin curiositat per aprendre de forma cooperativa i per buscar solucions als problemes col·lectius. En la presentació del llibre, Ballori està acompanyat del director general d'Innovació, el sabadellenc Joan Cuevas, i la directora de l'escola Samuntada, Patrícia Rey. De fet, ha posat aquest centre com a exemple de la feina ben feta.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporten altres. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
L'espai de debat de l'afició, cada dilluns a 8:15 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell. Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
arribem a tu. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Comencem aquesta secció amb una notícia d'última hora. Un tren de passatgers ha impactat amb un de mercaderies que havia descarrilat entre Sant Boi de Llobregat i Molí Nou dels Ferrocarrils de la Generalitat. Segons Protecció Civil, aquest descarrilament ha provocat la mort d'una persona, almenys la mort d'una persona, el maquinista, i dos ferits menys greus que s'han traslladat al Brogi, a més de 83 ferits lleus. Al lloc hi ha 14 unitats terrestres, dos psicòlegs, dos helicòpters del SEM, 10 unitats dels bombers i 12 patrulles dels Mossos. D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya programa el judici contra el conseller d'Empresa i expresident del Parlament, Roger Torrent, pels dies 12, 13 i 15 de juliol.
La sessió jutjarà Torrent i part de l'antiga mesa de la Cambra Catalana per un delicte de desobediència greu al Tribunal Constitucional. La Fiscalia demana 20 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per Torrent.
El jutge ordena la investigació del patrimoni dels 8 imputats en el cas del manteniment dels camions dels bombers.
Tot plegat després que avui hagin declarat dos dels investigats i hagin reiterat que alguns serveis de manteniment es pagaven l'any posterior a la seva realització, al·legant que l'assignació de la partida pel manteniment s'esgotava.
Un 24% de les famílies nombroses no poden marxar de vacances, segons una enquesta realitzada per l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya.
Un 40% de les 300 famílies consultades no tenen pressupost per activitats d'oci. Per contra, un 94% dels fills d'aquestes famílies realitzen extraescolars perquè els pares puguin conciliar.
I Brussel·les rebaixa més d'un punt i mig el creixement del PIB espanyol estimat pel 2022.
Segons la Comissió Europea, l'economia espanyola creixerà un 4% aquest exercici, per sota la millora del 5,6% que es pronosticava 3 mesos enrere. Els problemes que pateixen les cadenes de subministrament i l'escalada de preus per la guerra d'Ucraïna justificarien aquest ajust.
Esports.
El Centre d'Esports Sabadell tindrà la primera oportunitat de certificar la classificació per al play-off aquest mateix dissabte. Tot i que el conjunt arlequinat no dependrà de si mateix, la victòria per 2-1 contra el Cornellà deixa amb un gran avantatge els de Pedro Munitis respecte a la resta de candidats. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Sabadell és quart amb 58 punts i per sota hi ha 3 equips empatats amb 55 i per aquest ordre, Atlètic Balears, Algeciras i Nàstic. Hi ha un bon grapat de combinacions que donarien el bitllet als arlequinats aquest cap de setmana amb la disputa de la penúltima jornada, però els més factibles passen per guanyar el camp del Linares i que l'Algeciras no ho faci contra el Castilla, o bé que ni l'Atlètic Balears ni el Nàstic obtinguin la victòria. Però la primera premissa és treure un bon resultat de Linarejos i el tècnic Pedro Munitis parla de la dificultat que tindrà aquest desplaçament.
Va ser muy, muy complicado. Ya en la vuelta nos costó muchísimo. Otra vez nos pusimos por detrás en el marcador. El equipo una vez más fue capaz de reaccionar y acabar sacando el partido adelante. Fue un punto de inflexión, yo creo. Y nos espera una pelea durísima y muy, muy atractiva. Seguro que va a haber un ambientazo en Linarejo de la leche. O sea que, bueno, un partido atractivo, la verdad.
En tot cas, el Sabadell dependrà de si mateix a l'última jornada encara que perdi. Els arlequinats arribaran a la província de Jaén amb una inèrcia més que positiva, especialment per la remuntada màgica en menys de 2 minuts davant el Cornellà amb els gols de Caixa i Néstor Querol. Munitis elogia la reacció dels seus homes.
Hemos hablado que el partido va a ser muy, muy, muy largo y que podían pasar muchas cosas y que teníamos que estar muy centrados y concentrados en lo que teníamos que hacer y dejar a un lado una vez más las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? En cuanto a ganar, perder o empatar. Creo que el equipo una vez más ha dado una muestra de madurez, de saber jugar el partido que tocaba en cada momento y de ahí que no creo en las casualidades. Al final hemos sido, bueno, pues capaces de sacar los 3 puntos adelante.
A destacar també els 6.284 espectadors presents a la nova Creu Alta, la millor entrada de la temporada. I com a nota negativa, la desena groga que va veure Sergio Aguza i que l'impedirà jugar aquest dissabte a Linares.
En futbol formatiu, el Sabadell juvenil arribarà a l'última jornada de Divisió d'Honor en 5ª posició, després d'imposar-se per 1-2 al camp del Nàstic. Adri González i Ivan Tebar es van encarregar de capgirar el gol inicial dels Grana.
Són 3 victòries en els últims 4 partits pel Sabadell, coincidint també amb un bon estat de forma de González. El punta ha tornat a afinar la punteria en aquest tram final i en bona part gràcies als seus gols l'equip ha assolit la bona ratxa.
Jo ara mateix supercontent que ara hi ha tram final de la Lliga i això el que dius, que he tornat a començar a marcar. Sí que és veritat que vaig tenir aquesta una petita època que vaig marcar menys, però igualment no em vaig ofuscar bastant amb el gol. i ja sabia que arribaria quan hagués d'arribar. I jo vaig seguir jugant per l'equip i al final l'esforç ha tingut recompensa.
Amb el triomf, els de Marc no mantenen a les seves mans millorar el registre de l'any passat, quan l'equip arlequinat va ser sisè. Per aconseguir-ho, en tindria prou amb guanyar aquest diumenge, tot i que qui visita Olímpia serà el líder Barcelona.
En handbol, l'Oar Gràcia masculí coneixerà d'aquí menys de 24 hores quins rivals tindrà a les fases d'ascens per intentar pujar plata. Demà a les 12 del migdia es durà a terme el sorteig després que aquest cap de setmana s'hagin acabat les lligues que conformen la Primera Nacional.
Recordem que es faran 3 lliguetes de 4 equips, que l'Oar no li pot tocar la Roca per ser procedents del mateix grup i que només pujarà el campió de cada lligueta. Els de Cesc Borrell, per cert, van tancar la fase regular amb una derrota intrascendent a casa contra el Sant Esteve Sesrovires per 38-43. Els verds i blancs ja tenien assegurada la segona posició després de guanyar Sant Cugat la setmana passada. Les fases se celebraran entre el 27 i el 29 de maig.
Per contra, el Creu Alta Sabadell Handbol s'ha acomiadat de la categoria de bronze sense poder estrenar el caseller de punts. Els arlequinats van estar a punt de fer-ho l'última jornada davant la Salle Montcada, però al final van cedir 34-36.
I no només va ser l'adeu a Nacional, sinó també a Eloi Vila, que es retira com a jugador, però continuarà a la coordinació del club. En el seu últim dia, vestint la samarreta arlequinada, el fins ara capità dels Creu el Tencs va brillar en l'aspecte individual, marcant una desena de gols. Només va faltar poder tancar l'etapa amb una victòria, però, com dèiem, el Creu Alta Sabadell no ha estat capaç de puntuar en tot l'any. Amb tot, les circumstàncies, el tècnic Ramon Salmurri assegura mostrar-se orgullós dels seus jugadors.
Jo l'únic que puc dir és que estic molt, molt, molt orgullós del que han fet els meus jugadors, perquè s'han vist en una situació molt complexa, molt delicada, estan per sota el nivell de la categoria i, evidentment, hi ha hagut moments complexes i moments difícils, però en línia general sempre han sortit a donar la cara i han volgut competir-ho tot i han aconseguit competir partits que no s'haurien de competir per entitat del rival i diferència entre un i altre.
I ara s'espera un estiu mogut a la Creu Alta amb alguns canvis importants per tal d'afrontar la temporada Lliga Catalana. Una de les principals incògnites és saber si el mateix Salmurri continuarà en el càrrec d'entrenador.
Iker Pajares s'ha hagut de retirar la primera ronda del Mundial d'Esquash del Caire.
El jugador sabadellenc arrossegava una lesió i només va poder jugar un parell de punts davant el local Marwan El Shorbagi, setè cap de sèrie del torneig, que accedia així directament a la següent eliminatòria sense haver de jugar.
I el sabadellenc David de la Cruz té avui el segon dia de descans al Giro d'Itàlia després de la jornada d'ahir en final al Blockhaus.
La victòria va ser ahir per Jai Hindley i Juan P. López segueix líder amb 12 segons de marge sobre Joao Almeida, 14 amb Romain Bardet o 15 amb Richard Carapaz. De fet, hi ha 8 ciclistes amb menys d'un minut, entre els quals Miquel Landa, que és setè. De la Cruz és al lloc 95 de la general. Demà reprèn tot amb una etapa, la desena, entre Pescara i Jesse per buscar la fuga.
I ho rematem amb més ciclisme perquè Santi Ramos ha completat la seva última Titan Desert. En aquesta edició del 2022, al Marroc, el sabadellenc va acabar la seva 12a cursa d'aquestes característiques en 12 participacions.
8 al desert del Marroc, una a Cuba, una a l'Aràbia Saudí i una altra al desert d'Almeria. En total, gairebé 7.000 quilòmetres fets dalt de la bici durant totes les competicions, a 3.000 de la següent categoria Titan Legend Diamond. Així de feliç es mostrava Santi Titan després d'assolir la fita.
Titan Desert 2022 finalitzada. Hem acabat per fi la sexta etapa. S'ha fet una edició molt llarga. Estem ja a l'hotel Madrid, al Food, esperant per demà embarcar i tornar cap a Barcelona i poder descansar uns dies. Han sigut 12 edicions, les 12 completades, i bueno, de moment ara toca descansar i agafar forces. Ja veurem si per nous reptes o de moment ara mateix. No podem pensar en properes edicions.
La victòria final sobre la botzina va ser pel suís Conny Loser en categoria femenina, quarta Titan de la catalana Anna Ramírez. Sabadell estava representada per gent variada, des del fisio Josu Quintana, jugador del Sabadell Rugby Club, fins a l'habitual equip de cicles Berenguer, amb 4 participants, dels quals 3 van acabar com el mateix Santi Ramos.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 16 de maig, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri. Que acabeu de passar un bon dia, adeu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.